Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4, bona tarda. Us parla Pere Joantí. Els 623 dies d'invasió de Putin a Ucraïna. Aquest divendres els atacs russos s'han concentrat a Lviv, una ciutat a 70 quilòmetres de Polònia, que s'ha convertit en la principal pota de sortida dels ciutadans que fugen de la guerra. Aquest atac podia provocar una nova onada de refugiats ucraïnesos cap a Polònia i altres països veïns, segons ACNUR. La solidaritat també avança. Oriol Carrió, pastisser de Carrió, Pastissers i Xocolaters i voluntari del comboi de Càritas Catalunya, ha explicat que ja són a pocs quilòmetres de la frontera amb Ucraïna després de 3.000 quilòmetres de viatge amb dues ambulàncies amb material mèdic coordinades des de l'Arcabisbat de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona.
Tenen restricció de comunicació. En principi, a partir de les 3-4 de la tarda, mossèn Juli ens tindré que estar esperant just a la frontera. Llavors, anem una miqueta aquí a veure com si el podem trobar, perquè ara mossèn Juli mateix està a l'exèrcit i, per tant, o sigui, té certa mobilitat.
Carrió ha explicat a l'Estel Migdia que no els estan posant les coses gens fàcils. Anirem seguint com evoluciona aquesta expedició que ara mateix estaria arribant a la frontera amb Ucraïna. I fa poca estona també hem sabut que han aterrat a Barcelona els primers 16 infants malalts de càncer provinents d'Ucraïna. Els atendran als hospitals de Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron i Sant Pau. Fa una setmana també van aterrar 25 nens i nenes, en aquest cas a Madrid. I mentrestant, el president de Rússia, Vladimir Putin, s'ha donat un bany de masses en un macroconcert a Moscou en l'aniversari de l'annexió de Crimea. Putin el vol celebrar el 8è aniversari d'aquesta annexió amb un macroconcert a l'estadi olímpic d'aquesta ciutat. Milers de persones han omplert el recinte amb capacitat per més de 80.000 espectadors i moltes han seguit l'acte des de l'exterior. Segons dades del Ministeri de l'Interior, s'hi han aplegat més de 200.000 persones. La intervenció de Putin s'estava emetent en directe per la televisió russa i el senyal s'ha tallat de manera sobtada per donar pas a la intervenció de diverses cançons patriòtiques. El presentador de l'acte ha dit que Putin havia acabat el discurs i que havia abandonat l'escenari. I en política catalana, Ciutadans vol que el Parlament engegui una comissió d'investigació sobre els suposats contactes de l'independentisme amb Rússia. En el text registrat pel partit de Carlos Carrizosa es demana que la cambra estudiï els contactes que hi ha hagut entre alguns partits polítics i el Kremlin. A més, fa una crida perquè la formació, per saber si aquesta formació ha rebut finançament del govern rus i si és així, que ho faci públic. I encara al Parlament, aquest migdia hem conegut que Junts per Catalunya demana que s'allarguin dos dies més el termini per poder presentar esmenes a la comissió que vol investigar els abusos dins l'Església. Segons han explicat fons del partit, aquesta emissora demanen tenir més temps per poder acabar de valorar la proposta que van presentar conjuntament Esquerra, els Comuns i la CUP. En concret, el partit vol dos dies hàbils de pròrroga i que el termini acabi el dia 28 i no pas el 25 de març. I la síndica d'Aran, Maria Vergés, ha mostrat satisfeta davant la modificació del repartiment d'hores d'aranès en l'esborrany del decret d'ordenació dels ensenyaments en l'educació bàsica. En un primer moment constaven juntament amb les corresponents ponents hores de català, un fet que va generar confusió i polèmica entre els docents aranesos. Educació fa aquest canvi després que la síndica li manifestés algunes preocupacions per carta al conseller d'Educació, Josep González Cambray, entre elles aquesta modificació del decret abans de la publicació oficial. I ara els esports amb Pau Massip.
Ja hi ha els emparellaments dels quarts de final de l'Europa League. El Barça s'enfrontarà a l'Eintracht de Frankfurt amb el partit d'anada a Alemanya el proper 7 d'abril i la tornada al Camp Nou el dia 14. En cas de passar l'eliminatòria, els blaugranes s'enfrontaran al guanyador del duel entre el West Ham i l'Olympic de Lió. També avui s'ha conegut els emparellaments dels quarts de finals de la Champions League. El Real Madrid buscarà el bitllet a les semifinals contra el Chelsea. L'Atlètic de Madrid es trobarà amb el Manchester City, entrenat per Josep Guardiola, i el Villarreal, que va guanyar la Juventus, s'enfrontarà al Bayern de Múnich alemany. Els partits d'anada jugaran els dies 5 i 6 d'abril i la tornada la setmana següent. I en tennis, Rafa Nadal i Carlos Alcaraz es trobaran en el duel per aconseguir el pas a la final del torneig d'Indian Wells. El mallorquí va guanyar Nick Kyrgios en un duel molt treballat i Alcaraz ha superat aquesta passada matinada Cameron Norris en dos sets. Pel que fa al quadre femení, Paula Badosa s'enfrontarà aquesta propera matinada a Maria Sàcari, número 6 del rànquing mundial, a les semifinals del torneig. I en motor, avui han començat els entrenaments lliures del Gran Premi de Bahrain. Pierre Gasly d'Alfa Tauri ha estat el més ràpid en els primers entrenaments, només per davant dels Ferrari de Charles Leclerc i Carlos Sainz. En motos, Fabio Quartararo ha estat el més ràpid en la sessió de lliures que s'ha celebrat al Gran Premi d'Indonèsia. El català Marc Márquez ha quedat tercer en la primera sessió i ha acabat per terra, però es troba en bon estat.
Gràcies, Pau. Tindran més informació d'aquí una hora a les 5. Ara els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts. És interessant. Un dia farem un programa sobre les converses que hi ha a la ràdio quan estem als informatius o a la publicitat, per exemple. No? Perquè un diria, de què deu parlar el Marín, aquí un servidor, amb el senyor Fornés? Bona tarda, Antonio.
Molt bona tarda.
Clar, i no sé... l'il·lustració, cant,
l'angoixa,
no? Els nous paradigmes, no? I els nous reptes del pensament filosòfic. No, estan parlant de crossfit. Així de fàcil, no?
Home, s'ha de parlar de tot una miqueta i no es pots estar un concentrat sempre.
No, però em sembla molt interessant, perquè una de les coses que a mi m'agrada molt de l'Antonio és que és un senyor que, i ara no ens posarem aquí a explicar res, no t'amoïnis, però que té... coses molt diferents, no? Que un pensa, un filòsof, ha de ser una persona sempre... O sigui, que fa de filòsof 24 hores al dia.
Clar, però això és veritat, que tu dius, i és una imatge que es té, però al final el filòsof és una persona que reflexiona sobre la vida, no? I llavors ha de viure la vida. Clar, un filòsof que viu tancat en una cova, en realitat no pot fer, entre cometes, la seva feina, no? Perquè, clar, per parlar de la vida s'ha de conèixer mínimament la vida, no? I a vegades hem comptat, si te'n recordes quan vam parlar... de la filosofia i la guerra...
Perdona, és que ara m'estic imaginant el nom del llibre Aristòtil i el crossfit, per exemple. Saps?
Sí, però et diré una cosa. Plató,
sí?
No es deia Plató. Això es deia Aristocles.
Ah?
Plató era un nom que li van posar que vol dir, traduït, el catxes. Perquè era un tio que estava molt fort d'anar al gimnàs.
De veritat?
Això és absolutament veritat, ho dic en sèrio. És a dir, que no és res nou. O sigui, Plató era un home que ara els grecs, òbviament, els agradava anar al gimnàs, lluitar entre ells, tot això, i Plató veure que era un tio físicament molt, molt fort, i això era el nom que li deien Plató, que vol dir d'esquenes amples, o sigui, catxes, amb la qual veus que...
Estàs fet un Plató, si tu li pots dir a qualsevol, estàs fet un Plató, que es pensarà que va de filòsof i en realitat era el catxita del gimnàs.
Sí. Efectivament, o sigui, que veus, al final els filòsofs sempre han tingut vida de tot tipus.
És impressionant. Antonio, avui de què ens parles?
Mira, avui parlarem de Hannah Arendt i parlarem de Hannah Arendt perquè demà es complirà el 107è aniversari, seria en certa manera trist, del naixement d'Adolf Eichmann.
Qui era Adolf Eichmann?
Perquè no li soni aquest nom, va ser un alt oficial de la SS, dels nazis,
vaya,
durant la Segona Guerra Mundial, i va ser un dels màxims executors del que es va dir la solució final, és a dir, de l'Holocaust, del que ens va decidir els alemanys assassinar i eliminar els jueus. Especialment ell va tindre, aquest oficial va tindre manament a Polònia, i va ser l'encarregat d'enviar la gent a Auschwitz. És un personatge sinistre, diguem-ne. Però aquest personatge es va fer famós perquè quan va acabar la guerra el van detindre, però va poder escapar d'un camp d'aquests de tensió militar i es va, amb un altre nom, va fugir cap a Argentina i va viure fins a 1960 a Argentina, amagat.
Sí, sí.
I es va fer famós perquè en 1960 el Mossad, el servei secret jueu, israelí, el va detectar. Van anar amb un escamot a Argentina, el van segrestar i el van portar a Israel. I ahir el van jutjar públicament.
Què fa?
Que va ser un aconteixement que va tindre molta transcendència. I finalment el van declarar culpable i el van penjar. el 1962.
Llavors.
I a aquest judici va assistir una gran intel·lectual jueva que vivia aleshores allà als Estats Units, que és la Hannah Arendt, i va escriure aquell llibre famós de Eichmann en Jerusalem, la banalitat de, estudi sobre la banalitat del mal. I llavors, doncs bé, aprofitant aquesta circumstància, podíem parlar una miqueta de Hannah Arendt, que jo crec, a més, si te'n recordes l'altre dia, quan vam veure a parlar de, dels filòsofs, de, o sigui, de la visió de les dones amb els filòsofs, vam parlar, podríem parlar algun dia també d'alguna dona,
dona filòsofa.
Pues aquí tenim Hannah Arendt, i a més coincideix amb aquest tema del, de l'aniversari del naixement de l'Adolf Eichmann, que curiosament, i ja veiem una altra curiositat, Eichmann va néixer el 1906, que és el mateix any que va néixer la Hannah Arendt, d'acord? I veurem, tots els filòsofs, sempre dic una qüestió que moltes vegades l'ha dit aquí, que els filòsofs no neixen dels arbres, no? Llavors, el seu context històric i personal és absolutament bàsic per comprendre la seva filosofia, i probablement cada filòsof pensa una filosofia en altres qüestions determinada per la seva vida. I veurem com en el cas de la Hannah Arendt és una qüestió brutal, i a més, veurem brutal perquè veurem com en Hannah Arendt és una persona com dividida, i per això la seva filosofia presenta clarobscurs entre la cultura alemanya, ella era alemanya,
sí,
i la seva ascendència jueva. I això la va dividir absolutament a la seva vida, i probablement, aquesta és la meva opinió, mai va acabar de pair aquesta dialèctica, no? Perquè ella era el que es deia llavors a Centre Europa una jueva assimilada. És a dir, era una jueva de bona família, que havien abandonat la religió jueva, que vivien com alemans, per així dir-ho, en aquest context. I de fet, ella té una entrevista, ja de gran, en 1964, jo crec, en el que diu que ja de petita mai havia sentit la paraula jueu, que a casa mai es deia la paraula jueu, perquè,
que raro, no?
I que ella no pensava que era jueva, no? Era una Alemanya més. Però, i aquesta és també, i a Hannah Arendt, per mi, és un exemple d'allò que deia Sartre, de que l'infern són els altres. En quin sentit? En el sentit de que són els altres els que ens construeixen com a persones. Perquè, com dic, Hannah Arendt, que era una jueva assimilada, que no creia en el judaïsme, que vivia com a alemany, una persona cultíssima, com ho veurem, de fet, un dels grans intel·lectuals de la història d'Alemanya, descobreix que és jueva perquè són els altres alemanys quan de sobte, quan comença desgraciadament la deriva nazi, quan comencen a assenyalar-la com a jueva, no? Pràcticament ella se sorprèn, jo soc jueva, i de sobte descobreix que és jueva perquè són els altres els que decideixen que ella no és Alemanya, sinó que és jueva, en aquest sentit, no? Llavors, clar, és com un sotrac, no? Perquè, de fet, hi havia un munt d'alemanys i un munt de jueus alemanys i centreeuropeus que estaven convençuts, tots aquests assimilats, que adentrar-se en la cultura alemana, viure com un alemany, els igualava i els suposava un bitllet d'entrada a la vida alemanya.
Hauria de ser així, no?
Òbviament. Però quan arriba el nazisme descobreixen
que no?
En aquest sentit. De fet, Si un mira la història de la filosofia, el número d'intel·lectuals jueus de Centre Europa entre finals del segle XIX i principis i mitjans fins a la Segona Guerra Mundial, del XX, és brutal. I probablement una de les raons és perquè estaven convençuts de que entrar al món cultural occidental, entre cometes, es convertia ja, deixaven de ser jueu, deixaven d'una persona perseguida i ser una persona normal. Però clar, amb el nazisme van descobrir que no. Però això, en altres filòsof, va quedar clar, però en Hannah Arendt, com veurem, mai va quedar clar de tot. De fet, perquè, a més, es conjuga una altra realitat, que alguna vegada m'he apuntat d'aquest programa. Hannah Arendt va a la universitat a Alemanya i es troba amb un gran professor, ni menys ni menys que el gran Heidegger. D'acord?
Déu-n'hi-do. Sí, sí,
déu-n'hi-do. Clar. Però s'enamoraran i tindran un romanç brutal, que, com veurem, durarà tota la vida. Però, clar, l'únic problema és que ella era una jueva i Heidegger s'apuntarà al partit nazi i militarà des del 1933 fins al 1945, sí, no?
Diu l'únic problema, ni més ni menys, diríem, no?
Clar, fixa't, no? És tremendo, no? Però, clar, fixa't.
Però mantenen la seva relació durant tots aquests anys.
O sigui, quan comença a empentar la situació del partit nazi, etc., a Heidegger l'allunya. De fet, l'envia a fer el doctorat amb un altre gran professor, Carl Jaspers, un altre, però ja l'allunya. De fet, ell escriu, quan comença la relació, que el demoni ha entrat a la meva vida, no? Ell viu, perquè ell estava casat i tenia dos fills quan comença aquesta relació amb la seva alumna, no? L'allunya i trenquen. perquè, clar, al final és, ell vol militar en el partit nazi i vol fer carrera al món nazi. Però el 1950, quan ja Hannah Arendt ha de fugir, òbviament, d'Alemanya, se'n va primer a França i després arriba a Anglaterra, d'Anglaterra a Estats Units, on es converteix en professor d'universitat i un gran intel·lectual. El 1950 torna a Alemanya, la Hannah Arendt, per retrobar-se amb Heidegger. És aquesta idea de que mai pot trencar aquest fil, no? Es veuen un dia i, bueno, Hannah Arendt arribarà a dir que aquell dia va ser la confirmació de tota la seva vida. I Heidegger va dir que era l'amor de la seva vida. D'acord? Hannah Arendt se'n va, però fixa't tu que encara el 1974, és a dir, un any abans de que es morís Hannah Arendt, li escriu una carta en què diu: "Nadie puede dar una clase como tú, ni lo hace antes que tú." Estem parlant d'una jueva que ha fugit de l'amor amb el seu professor, que era nazi, eh? En aquest sentit. I fixem-nos en quan, a l'any 50, es retroben, Heidegger ha sigut exclòs de la universitat, no pot donar classes, està en una situació econòmica dolenta, i inclús està plantejant subhastar, vendre el manuscrit de la seva obra mestra, que és Ser i Tiempo, per viure, no? I clar, troba en Hannah Arendt l'ambaixador perfecte per reintroduir-se en el món intel·lectual, perquè, clar, no la reintrodueix qualsevol, sinó una intel·lectual jueva.
Clar.
En aquest sentit, no? Inclús, fixa que Arendt arribarà a convertir-se en agent literària de facto de Heidegger, perquè revisa les seves traduccions, li fa els contractes, i inclús, a més, s'adherirà a una idea, i defensarà una idea que per mi és totalment falsa, de que Heidegger havia cultivat una espècie de resistència espiritual contra el règim nazi. Home, no sé quina resistència espiritual, si va militar amb el partit. Sí, i va voler ser ministre de Cultura, però la va defensar fins al final. I a més, curiosament, en aquestes relacions tormentoses, podem dir, entre aquests grans personatges, Heidegger li va pagar aquesta devoció amb frialtat. Per exemple, quan ella publica la seva obra mestra, que és Los orígenes del totalitarisme, ho publica a principis dels 50, i es fa la traducció, i li envia la traducció alemany a Heidegger, i Heidegger no li contesta. Diguem-ne que fa una sonora no resposta, a aquest sentit, perquè, com diem, això és una brometa de llibre comparat amb els meus, no? A la persona que, d'alguna manera, li està salvant la vida.
Una mica totalitarista, també,
clar,
no?
Efectivament.
D'alguna manera, sí, està clar.
Efectivament, no? I clar, ja hem dit que Eichmann en Jerusalem és el llibre més famós de la Hannah Arendt, i parlarem d'ell, però primer parlem de la seva obra fonamental, que és la que l'ha fet també molt famosa, que és Los orígenes del totalitarisme, no? Uh-huh. En aquesta obra identifica el totalitarisme, jo crec que amb raó, amb una forma política nova o diferencial, amb estructures i pràctiques que no tenien precedents fins al segle XX, no? El que ve a dir és que el totalitarisme és una cosa diferent a les tiranies tradicionals, que sempre ha hagut gent que ha manat o ha manat malament, diguem-ne, que s'han donat al llarg de la història. Perquè, diu, el totalitarisme modern involucra i exigeix la complicitat dels súbdits, no? D'algun punt de vista, el que diu Hannah Arendt és que el totalitarisme suposa una ruptura amb la tradició occidental, no? I una pulverització de les categories de pensament polític. I el que ve a dir, que jo crec que això continua en l'actualitat, és que ella ho apunta amb lucidesa, és que el totalitarisme no persegueix, fixem-nos, un govern despòtic sobre els homes, sinó un sistema en el que aquests, les persones, siguin supèrflues. És a dir, perquè al final el que es tracta és política de massa, i on els homes individualment no interessen.
Quan menys hi pensi, millor.
Clar, és a dir, sinó que interessa és una massa en qual les persones individuals siguin perfectament utilitzables o substituïbles, no? I per això jo té a més una frase que he portat aquí, perquè en aquests dies que estem vivint l'horror d'Ucraïna, doncs és interessant, no? Perquè diu: "Si la legalitat és la essència del gobierno no tirànico i la ilegalitat la essència de la tirania, entonces el terror és la essència de la dominació totalitària."
Wow. No?
I jo crec que amb això l'encerta. I avui, desgraciadament,
continua
sent actual, perquè veiem com un govern totalitari el que utilitza finalment és aquesta política del terror per imposar-se, no? En aquest sentit. I ella descrivirà l'antisemitisme i l'imperialisme com els elements que en cert moment van cristal·litzar amb la pràctica totalitària moderna. I això, com dic, presenta clarsurs que ara parlarem. Però és, des del meu punt de vista, Hannah Arendt encerta amb la idea de que el totalitarisme és un fenomen de la modernitat, d'acord? Però, clar, el que ella no aclara des del meu punt de vista és quan apareix el totalitarisme, en aquest sentit, perquè no apareix al segle XX. Des del meu punt de vista, el totalitarisme té les seves arrels, encara que sigui paradoxal, no?, o sembli paradoxal, a la Revolució Francesa, que és la revolució democràtica per en teoria per excel·lència, no?
Per què?
Té una raó, hi ha molts filòsofs que han opinat això, l'últim, per exemple, Steiner. I és per què? Perquè, clar, abans de la Revolució Francesa, òbviament, hi ha reis, tirans, etc. Però sempre són a títol personal. És a dir, pensem, per exemple, amb el rei sol, no? Lluís XIV de França. Clar, ell és un rei absolut, té tot el poder absolut, però ell firma jo, el rei. És a dir, jo, Lluís XIV. És a dir, jo faig això. Fins a la Revolució Francesa, entre el líder polític i el poble, sempre ha hagut històricament un munt de filtres. Mm-hmm. Per exemple, el filtre de la religió, el filtre de la noblesa, el filtre... i sobretot el filtre de la tradició. És a dir, són coses, hi ha coses que encara que el rei vulgui, no es poden fer, perquè tradicionalment això no es fa. Hi ha límits, és a dir, per molt que mani Lluís XIV.
Clar.
Quan arriba la Revolució Francesa, el govern ja no està en mans de Robespierre. Encara que el que sí que mani sigui Robespierre, Robespierre firmarà com ara el poble de França. És a dir, és el poble de França en sencer el que està... I quan el poble de França, individualitzat en Robespierre, decideix una cosa, no hi ha límits, perquè ja no hi ha tradició, clar, ja no hi ha noblesa. És perquè ho hem decidit el poble
entre
de França.
Tots, clar.
I això, a més, es barreja amb la qüestió de la tecnologia, amb la qual l'eficiència es converteix en el centre de tot. És a dir, amb la Revolució Francesa comença un món sense filtres, sense límits, on tot el que es pot fer, es pot fer. És a dir, des d'un punt de vista moral i des d'un punt de vista tècnic. I per això, fixem-nos, que encara que ha hagut guerres sempre, a partir de la Revolució Francesa, en Europa, no paren d'haver-hi guerres fins a la Segona Guerra Mundial. I cada vegada més sagnant i més terribles, no? Perquè és aquesta, tot el que es pot fer ja es farà, no? I al final d'aquest món sense filtre i on l'eficàcia és totpoderosa, és Auschwitz. Perquè en Auschwitz es conjunten absolutament, perquè és el mal absolut des de l'eficàcia absoluta. És a dir, un sistema per eliminar el màxim de persones de la manera més ràpida possible.
Sí, sí.
Clar, és a dir, la maldat ha existit sempre, però diguem-ne que al segle XII no podria haver-hi un Auschwitz. Podrien haver-hi moltes maldats individuals, no vull dir que la gent fos millor. Però això no podria passar perquè hi hauria un límit que diria això no es pot fer. I això, amb això encerta la Hannah Arendt. On, des del meu punt de vista, s'equivoca? Afegir la qüestió de l'antisemitisme i l'imperialisme. Per què? Perquè ella parla de que l'imperialisme és l'expansió per l'expansió. I això és veritat. Però trobem imperialisme, jo què sé, des de l'imperi romà. Aquest sentit, perquè diu, no hi ha raons polítiques, sinó econòmiques. Bueno, els romans també volien guanyar això. I quan parla de l'antisemitisme, ella diu que hi ha un antisemitisme pretotalitari i un antisemitisme totalitari. Fa una distinció, però jo la veig molt subtil, perquè al final antisemitisme ha hagut sempre a la història i és difícil no veure un nucli comú. I a part, ella explicita com els dos grans totalitarismes del segle XX, el nazisme i l'estalinisme. I si bé és cert que el nazisme, l'antisemitisme, òbviament és un pal de paller, en l'estalinisme és probable que hi hagués algun tipus d'antisemitisme, però no és el pal de paller ni la raó central de la qüestió, no? I aquí comencen els problemes, no? Perquè en aquest llibre ja s'apunten algunes de les idees oscures de Hannah Arendt que, diguem-ne, el que parlen és d'aquesta dificultat de pair la seva divisió cerebral, per si dir-ho, entre ser jueva i ser una militant de la cultura alemanya. Perquè, per exemple, culpen en aquell llibre ja els jueus de ser un poble apolític.
Mhm.
Però, clar, un poder preguntar, és que els hem deixat durant segles ser alguna altra cosa que no a polítics, en aquest sentit? Inclús acaba dient o acusant el poble jueu d'haver portat a sobre seu la persecució històrica per la seva negativa a desintegrar-se o desaparèixer com a poble. És a dir, ell diu, el poble jueu no ha volgut integrar-se, ha volgut continuar com a poble, continuant convençuts de que són el poble escollit, i això és una de les raons per quan han sigut perseguits, no? Sembla que quasi que ells tinguin la culpa, no? I clar, això és una barbaritat. Però clar, és més una barbaritat escrita per una jueva, no?, en aquest sentit. I La concentració d'això és aquell llibre famós d'Eichmann en Jerusalem, que es va convertir molt famós per aquesta frase de la banalitat del mal, que és molt periodística, i sempre que es parla de Hannah Arendt surt això de la banalitat del mal. Que... I moltes vegades sembla que qui ha escrit a l'article no ha llegit mai. Perquè fixa't que en aquest llibre, del meu punt de vista, mostra una falta de sensibilitat brutal des del meu punt de vista a la tragèdia jueva per una persona que va tindre que fugir d'Alemanya. No? Fixa't que algunes de les seves pàgines es poden... tilja inclús d'arrogant, inclús de provocadores. Per exemple, ella descriu el fiscal israeli del juici d'Eichmann, que era un tal Gideon Hauser, i diu, i l'identifica com un judío de Galícia que habla sin puntos ni comas, com un colegial aplicado que quiere lucir todo lo que sabe, dice, mentalidad de gueto, una manera quasi despectiva. En aquest sentit, Galícia fa referència a una regió que està entre Ucrània i Polònia, on històricament ha hagut molts jueus. De fet, aquest Gideon Hauser va néixer a Leòpolis, que és una ciutat d'Ucraïna que ara coneixem desgraciadament pel tema de la guerra. I arriba més, perquè inclús en aquest llibre arriba a referir-se al líder dels jueus berlinesos de l'època nazi, un home que, òbviament, les va passar canutes, en aquest sentit, que era el rabí Leo Baeck, i el qualifica com el Führer dels jueus. I clar, em diu, home, com a mínim és inapropiat i lleig tirar de Führer a un líder dels jueus, no? Com a mínim és...
Home, sí.
És provocador.
No és massa políticament correcte, diria.
Clar, sembla, no? I clar, i aquí arribem a la seva tesis coneguda de que Eichmann... La tesis de Hannah Arendt és que Eichmann... Estem parlant d'un alt oficial de la SS, no? No un soldat. Sí, era poc conscient de la seva culpa, no? Li diu que... en la detall arriba a dir que els seus crímens estaven no tenien intencionalitat, que ell simplement era un mecanisme més en una roda d'una enorme maquinària burocràtica en la qual el crim s'havia convertit en una norma. I per això és banal, perquè només era el que vol dir elles, pràcticament només era un funcionari, que en lloc de comptar ovelles assassinava jueus, però ell no hi pensava en això, no? I clar, inevitablement, aquell llibre va ser un gran escàndol de l'època, als anys 60, i, curiosament, Hannah Arendt mai va acabar de comprendre el perquè de tot allò. I, de fet, va arribar a queixar-se de que la classe dominant jueva estava organitzant una conspiració contra ella. Lo qual, pràcticament, és un argument que podien utilitzar els nazis, o que recorda la confederació judio-masònica dels temps oscurs del franquisme, no?
Que fort, eh?
És sorprenent, perquè, en realitat, ella... Que vol ser una defensora de la democràcia i parlar del mal dels nazis, acaba comprant-li, de fet, d'alguna manera, els seus arguments, no? Perquè, clar, és evident, com ja he dit, que l'Holocaust és producte de la societat moderna. Això és evident. Però, clar, d'aquí afirmar que els nazis, que aquesta mala gent no tenien plena consciència de la seva atrocitat, va un tros molt llarg.
Home, no? Sí. Francament, sí. No ens enganyarem tampoc, no?
Clar, és a dir, home, no, però sí, hi havia una maquinària, hi havia un totalitarisme, però clar, al final les coses passen perquè algú decideix que passi i decideix no fer res en contra d'ell. I a més, arriba a dir, fixa't, los crímenes que se cometieron en Auschwitz no dicen nada de la historia alemana ni del caràcter nacional alemán. Veus, de nou, ella continua sentint-se Alemanya i de cultura alemanya, no? I un pot dir, home, òbviament no estigmatitzarem els alemanys ni Alemanya perquè va passar, i més 80 anys després. Però, òbviament, això, l'Holocaust no va passar a les Isles Fiji, sinó que va passar a Alemanya. I això, Auschwitz, òbviament, és part de la seva història, clar, no? En aquest sentit.
Escolta'm, hi ha hagut un moment que, quan estaves parlant de la relació d'ella amb Heidegger,
sí,
que semblava Sálvame. No sé si t'has adonat al Sálvame de la filosofia, que, clar, ens enfronta a una història completament diferent, no?
Clar.
I estava pensant jo fins a quin punt l'amor i el pensament, a vegades, no van en la mateixa línia, i de quina manera la filosofia contempla l'amor. Un dia podríem parlar d'això, no?
I tant, és un tema molt interessant, perquè a més la filosofia, ja ho davanto, normalment ha parlat molt malament de l'amor. I ho ha vist molt negativament. En aquest sentit, però...
Adona't que hi ha fins i tot aquell comentari de carrer tonto de que quan hi ha gent, quan s'enamora, es torna tonta.
Clar. Això...
O sigui, jo no sé si podem agafar això i extrapolar-ho, no?
Pensa que a l'edat mitjana, quan un s'enamorava, anava al metge. Perquè estava considerat una mena de bogeria, tenia un problema de falta d'autocontrol i anava. És a dir, sempre ha sigut molt mal vista, però al mateix temps és el que deia al principi i el que parlàvem. Al final, els filòsofs no es passen tot el dia filosofant, i és inevitable que que comportar-se com a persona és normal. I veiem un cervell increïble com el de Hannah Arendt, una persona, els que van, la van conèixer, d'una brillantor intel·lectual increïble, però que era, al final, incapaç de separar els seus sentiments amb una persona, diguem-ne, dubtosa, i això li va fer construir tota una filosofia...
Que fora, eh?
Que, d'alguna manera, volia defensar només a una persona, a aquest personatge, no? En aquest sentit, amb la qual està bé, perquè, d'una qüestió, home... Hannah Arendt és una persona que s'ha de respectar perquè és un dels grans titulars del món, però per altra manera també et veus que són persones normals amb tots els absolutament els defectes de qualsevol, no?
Almenys ella no fa crossfit.
No crec que...
No, escolta'm, no, cadascú entén-me, eh? Jo
he de dir-te que el seu enamorat, Heidegger,
sí.
Un altre ja podem parlar d'això, va protagonitzar un gran debat amb un altre filòsof, Cassirer, no sortia Ernst Cassirer, i per demostrar que ell era la nova filosofia enfront de la vella filosofia, es va fer a Davos, a Suïssa.
Uh-huh. Val?
Allà, amb grans intel·lectuals de l'època, als anys 20, i, clar, el Cassirer es va presentar en corbata, perfectament i tal, i Heidegger va arribar esquiant.
Ja veus.
Amb els esquís per demostrar que era el modern i l'esportista.
A lo Putin.
Efectivament.
Això és a lo Putin, eh? Sí. Escolta, Antonio, que tinguis bona setmana. Jo igualment. Trigaré molt de temps en recuperar-me de la imatge de Plató en rotllo. Necessito veure una foto, necessito veure un dibuix...
T'enviaré alguna cosa.
Necessito veure una imatge, perquè no l'última cosa que jo m'hagués imaginat és Plató, un catxes.
Sí, fent flexions allà tot el dia.
No, està bé, està bé. Gràcies, Antonio.
Gràcies a vosaltres.
Bona setmana, passa un minut a 4:45, fem una petita pausa i quan tornem estarà amb nosaltres una dona estupenda, que l'estic veient ara a través del vidre, però que en un segon travessarà aquest vidre, se situarà davant els nostres micròfons. Avui visita el Tot anirà bé, Empar Moliner. Fins ara mateix.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I stayed up. Counting stars and places.
Dèiem abans, no sé si vostès se'n recorden, que seria interessantíssim fer un dia un programa sobre aquelles converses que hi ha quan el micro no està encès. Per aquesta qüestió hauríem publicat, per exemple, que Antonio Fornés, el nostre filòsof de capçalera, se'n va fer crossfit un dia a la setmana. Està molt bé, no?
Sí, molt.
Filosofia i crossfit?
A mi m'encanta el crossfit.
Ah, sí?
Sí.
Fas crossfit?
Lesió només fent crossfit, jo, però m'agrada aquesta idea que en lloc d'aixecar un pes, aixeques una mena, un canti.
Sí.
Està bé.
Un canti?
Un canti.
Feia molt de temps que no sentia la paraula canti. Està bé, el canti.
El canti és perfecte.
És perfecte.
És perfecte. És
conserva molt bé la frescor.
Podem fer servir nosaltres.
Exacte.
Entenem.
No?
Sí. Què tal, Marín? Com estàs, eh?
Feliç.
Jo
en aquests moments, feliç. Feia molt de temps que no ens veiem.
Anys, no?
Anys.
Sí.
És fora. Mira que hem compartit coses, tu i jo.
És veritat, perquè que també fa molts anys d'això,
també
eh?
Fa molts anys d'això.
A la ràdio, sí.
Però
sí,
estàs
sí,
igual,
sí.
Eh?
I tu?
I seus igual.
I tu?
Perquè l'Empar, quan arriba a un estudi de ràdio, agafa les cames... I no sé, fa coses rares amb les cames, no hi seu allò...
Estic així còmode.
Sí, no?
I està bé, perquè els estudis teniu aquí... l'assador de Lugo.
L'assador de... Es menja bé?
Sí, ja m'ho penso. Sí, 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 m'agrada, m'agrada.
Oi, és una mica com Catalunya Ràdio, no?
Sí, vull dir,
perquè
sí, sí.
Catalunya Ràdio segur ho teniu igual, també, sí. tot aparador,
que
passa,
no? Que passa a les persones i es
veient. És bonic, veient. Això.
Sí, a mi m'agrada molt, m'agrada
molt. De sobte passa algú, et saluda,
que,
no?
Sí, sí, sí,
veus. Està xulo.
Està divertit.
Escolta'm, que bé, no?
Sí.
El llibre, eh? Estic Premi contenta. Ramon Llull, enhorabona.
Moltes gràcies,
això
eh?
Això és gros,
molt
no?
Molt contenta estic, ostres, sí.
Quan li donen a un el Premi Ramon Llull i, a més, diuen que ha fet una obra mestra.
Escolta, això vol dir que tens una malaltia incurable i no t'ho diuen. Diuen, ho fan per alegrar-te els últims dies.
Passen a la recta final de la vida,
sí.
No? Jo ho dic molt, això. Però després vas aguantant i tinc la sensació que a l'Empar Moliner li queden llibres per una estona.
Tant de bo.
I li queden moltes coses per fer, no?
Per fer, no? Clar, sí. Ara més que mai, no?
A mi, una cosa que sempre m'ha agradat molt, molt, molt de tu és com et diverteixes fent les coses que fas.
És veritat que no m'ho passo malament. No, és veritat que no m'ho passo malament. Però és veritat que hi ha... Que, és a dir, escriure és molt divertit. Si no, no ho facis. Clar. És molt divertit, és meravellós. Si no, però sempre hi ha també un punt de patiment. El patiment hi és. El que passa que si ho dius, quedes com un idiota. I és que és veritat. És que si tu l'expliques... Com pateixes fent el programa, diran, escolti... Però és veritat que hi ha el patiment de després, no?, de l'exposició.
Yeah.
I l'exposició fa patir, però, escolti...
L'exposició et fa patir?
Sí, sí.
Però mira que estàs exposada, tu.
No, ara, per exemple, quan fas un llibre, doncs surten crítiques, surt i tu veus molt la sensació... La sensació que va tenint la gent. Si al principi la sensació és bona, estàs molt content... Però penses, però ara això tot anirà malament. Llavors, quan fas un llibre que el tradueixen a diverses llengües, el patiment es multiplica com per tantes llengües.
Ja veus.
Perquè és com començar de nou, no?
Però si et dona el Ramon Llull, diríem que ja guanyes d'entrada una tranquil·litat, no?
De pensar que el jurat li ha agradat. Això és veritat que...
I que no és qualsevol premi, en part.
No, és meravellós. Clar, l'ha guanyat gent que jo admiro molt. Estic contenta d'això.
Està molt bé. Benvolguda. Sí. És una història fantàstica. És una història on poses, com sempre fas... el focus en una història molt important, de la que se'n parla poc, i que, efectivament, jo que estem en aquella edat en què moltes amigues meves doncs, comencen a parlar-te de la menopausa, de la menopàusia, veus que és una cosa que, mira, direm allò, es pateix en silenci, no?
La qüestió és que tu penses... s'ha fet literatura de gairebé tot, i és veritat, però de tot. I jo pensava, es pot fer literatura d'això? Perquè parlar-ne se'n pot parlar, o no. Potser de vegades no en parles perquè tampoc en tens ganes, no? No vols explicar, segons què. Però jo volia fer literatura d'això. Aviam si me n'he sortit, saps? Perquè jo pensava del declivi sexual masculí s'han escrit... I superbé, no? Saps el Philip Roth, quan explica... és a dir, del declivi se n'ha escrit molt, però jo volia escriure del declivi... declivi, una mica de declivi, d'aquesta protagonista. No és un llibre... No, us deprimireu una mica, llegint, però, vaja, ja es marca de la casa, això.
Clar, però fixa't que estava pensant que segurament és normal, perquè convivim en una societat molt marcada pel masclisme, en moltes coses, i durant molt de temps la dona era en funció de la seva fertilitat, segurament el fet de que aparegui la menopàusia seria com dir... insisteixo des d'aquest enfocament masclista, no? És que, clar, és que això s'havia d'amagar perquè era com si ja et deixis de servir, no?, entre cometes.
No, sí, i també... Ostres, hi ha coses que a vegades... No sé, hom se les fa ell mateix, vull dir, no les explica gaire, no? Però a mi m'agradava parlar d'aquesta etapa, saps?, de 50 en amunt... Que la majoria de gent que veus és la veus guapa, no? La veus guapa, per fora la veus guapa. Jo, per exemple, a la cua de la tercera dosi, saps? Que tots eren la meva generació.
Sí, sí.
Jo els veia i deia, hosti, doncs els veig a tots molt guapos, eh?
M'encanta el concepte de la cua de la tercera dosi.
Sí, sí, la nostra cua, no? Que són tots, eren tots.
La gràcia, la tercera no, però la primera i la segona érem els mateixos. I va ser molt divertit, perquè, clar, ens vam trobar uns quants...
Trobes gent, sí, clar.
I, home, t'estava esperant, sobretot el segon dia, no? Ja sabia que vindries, no?
I ara fa segles d'això, sembla que faci segles d'això.
Perquè tot va molt ràpid.
Sí. I ara hi ha la guerra, no? I ara hi dius, ostres, sembla que no podem aturar-nos un moment, no? I parar, perquè sempre hi ha un...
Ho dèiem a la primera hora del programa, dèiem avui que la sensació, després del confinament, és que hem sortit tots del confinament molt histèrics. Ha donat que tot el que passa, tot, és molt terrible, no? És a dir, no hi ha un enfrontament entre la conselleria i els sindicats de l'ensenyament, no. Hi ha una guerra oberta entre uns i altres.
És veritat, això.
Ha donat tot, no?
Potser és així, és veritat. És veritat. No? Portem el morrió i quan ens el traiem, hòstia, surt tot.
Quines ganes de trobar el morrió, d'altra banda.
Sí, i també els adolescents els veus. Saps què passa amb els adolescents? Pel que jo veig, que molts estan còmodes.
Ja.
Tapant-se la cara. Els hi va molt bé.
I em diuen, i han sortit estudis sobre això, no? Que hi ha la mascareta dispara la inseguretat a molta gent jove. Saps que, clar, de sobte s'han sentit refugiats al darrere de la
totalment,
mascareta.
Totalment.
I que ara els fa por treure-se.
Totalment.
Que fort, no?
Sí, no volen, i no volen. I totalment.
I tant.
Igual que l'oci nocturn, aquests nois, a lo millor de 16, que els hi tocava, que vam fer 16 fa 2 anys.
Clar.
I els hi tocava començar de mica en mica, que tampoc és tan fàcil anar a una discoteca, has de trobar algú per anar-hi, els pares t'han de venir a buscar... allò que es fa. I de cop aquests ara sortiran en estampida, però malament, pobres. Clar.
Jo t'he de reconèixer que a mi això del tema oci em té molt marcat.
Per què?
Perquè jo crec que el confinament m'ha fet gran. Ja no arribo. Tinc moltes ganes de sortir un dia de festa.
Ja, però vols dir que no...
Quan, clar, és que són les 10, jo ja he acabat de sopar.
Jo a les 10 ja estic al llit.
Clar, em falten 4 hores per arribar al moment en el que la gent comença a arribar. No ho he aconseguit.
Jo quan em llevo és a l'hora de l'after. La gent va a l'after.
Clar,
sí.
Quina llàstima, eh?
Però, sí. Però mira, fer les coses de dia és divertit, també. Tot té una època, perquè a la nit també ens ho hem passat superbé.
Absolutament.
Sí.
Vaja, jo recordo alguna.
Alguna nit, sí, és veritat, que havíem anat a fer el tonto.
Els veures, que els deies. Veures, els veures, no? De la Molina. A mi m'ha agradat molt el concepte dels veures de la Molina.
Sempre, eh?
Estava molt bé.
Sí. Ara hi ha moltes cocteleries bones a Barcelona.
Clar, haurem de repetir-ho. Però
sí.
En sessió tardeo.
Tarda.
El concepte tardeo... És veritat que s'està reivindicant, no? Està molt bé.
Això vol dir que has de tenir poca feina a la tarda.
Bé, del dissabte.
Ah, del dissabte, d'acord.
No, home, no, clar, a la tarda sí, mira, estic jo per fer un tardeo, saps?
Exacte, no, però al sortir, sí, això encara.
Que podem fer. Escolta'm, va, tornem al llibre, que després diràs, jo he vingut aquí a parlar del meu llibre, ja ho sé, això.
Jo realment, quan si em convides, ja has dit el títol, ja està, doncs, escolta'm, tampoc cal, pobra gent, que els torturem.
El nom de la prota és tan teu, Remei Durant.
Saps què? És que jo sóc d'una generació en què no tots els noms eren bonics, no? Quan la prova és el meu, no?
Llavors, és molt bonic.
A mi no m'agrada.
Ah, no?
No m'agrada gaire, però vaja, sona millor, però vaja. Llavors, Remei, Dolors, jo tinc amigues que es diuen Remei, Dolors, en tinc que tenen noms clàssics, però bonics, però Remei, Dolors, quan et posen això, dius, ostres, doncs, pel concepte que significa. Llavors, a mi em costa molt posar noms a les persones de la meva generació que siguin com molt triats. I, per exemple, hi ha autors que trien molt.
Yeah.
Hi ha autors que trien molt, que els hi posen noms molt bonics, no? Hi ha moltes Paules en la literatura. I moltes Anes, perquè són noms bonics. O jo que sé, mira el Maria, és Berta Isla.
Mm-hmm.
Berta Isla, que maco, no? És bonic. Però jo, en canvi... faig que els personatges més joves, que aquí en surten, doncs sí que tinguin ja noms més triats, no?
No ho havia pensat mai, que efectivament hi ha noms que segurament un pensaria que són poc literaris.
O sobretot, és a dir, tu trobes a una persona que es diu Empar, com jo, i tu penses, per què? En el meu cas és molt senzill, perquè els avis són de València. Per la Verge dels Desemparats.
Uh-huh.
O tu ves una noia que es diu Dolors i penses, potser és que la mare se'n deia, o que l'àvia se'n deia, o que va néixer al sant del dia.
Clar.
Sant del dia.
Això és molt d'abans, eh? Això és molt d'abans.
Però, en canvi, si veus, si, jo què sé, els noms més, jo què sé, un Àlex, un Òscar, un Marc, estic pensant en noms de gent que conec.
L'altre dia m'ho vaig estar mirant. Tots els noms que es posen ara són noms de màxim 4 lletres? 3, 4, Pol, Mar, tot.
Pol és un nom molt posat, sempre, clar, perquè quan tries nom pel fill, sempre mires els noms més posats.
Sí, clar.
Mires els que hi ha, els que no hi ha, per veure si t'inspires i tot això. I de Pols és veritat que n'hi ha molts. De Maries n'hi ha moltes,
sí.
També. Cada època té el seu nom, no?
És veritat. Però no trobem un americarme a la literatura.
Ara no. No, però i en la vida real, eh?
Què seran d'aquests noms, clar, no? Teresa, no hi ha nenes que es diguin Teresa.
Mira que Teresa m'encanta.
A mi també.
Sí, Teresa. Doncs en la història hi ha un personatge que és una dona que és alemanya i que ha vingut a viure aquí. I llavors ella sí que posa dos noms a les seves dues filles nascudes aquí que ja gairebé ningú no posa, diu ella, que és Montserrat i Núria. I els hi posa aquests dos noms que, és a dir, costaria moltíssim de trobar Montserrats de menys de 15 anys, no?
Núries no.
La Montserrat sí, eh? Sí. És veritat. Núria no, però Montserrat sí.
És la història d'amor i, per tant, de desamor d'una noia amb 50 anys, no?
Sí.
Que és un moment en el qual, efectivament, ara això passa molt. És a dir, hi ha molta dona jove, per tenir 50 anys avui és ser jove,
sí,
segurament.
Sí, pot ser que siguin els nous 40, no? O potser
això,
els nous 35.
Això, els que tenim 50, ho pensem molt, no?
Però jo ho penso sincerament, eh? Potser és que ens enganyem tots, jo què sé.
No, però estem més cuidats, lluïm d'una altra manera, ho has dit tu abans, no? Si tu ara veus una persona de 50 anys i hi ha moltes maneres de tenir 50 com hi ha moltes maneres de tenir 20.
Mira, l'altre dia llegia que, saps aquesta sèrie, la segona part de Sex a Nova York,
sí,
la que han fet ara, no?
Sí.
Doncs l'edat que figura que tenen les protagonistes d'aquesta segona part i l'edat que figurava que tenien les xiques d'Oro, es diferencia només en 3 anys.
Que fort.
Sí, i són dos conceptes, no?
Però això passa sense necessitat d'anar a la tele. És a dir, que això passa molt quan, per exemple, un es troba amb antics companys de l'escola. I et trobes amb senyors que fa 30 anys que no veus, o 40 anys que no veus, i que tenen 50, 50 i algun anys, no? I te n'adones que, clar, aquesta és la impressió que té cadascú, però te n'adones que podria ser el teu pare, perfectament, moltes vegades, no? És a dir, que hi ha moltes maneres de tenir edat.
Ara, com t'escoltin els teus companys d'escola...
No és el cas. No. Ells es cuiden tots molt bé.
Ah.
Tots. I totes.
I us veieu?
No. No,
ah, jo tinc un xat amb els de...
Ah, sí?
Sí, perquè mira, havíem de fer un sopar just quan ens van tancar fa 2 anys.
Ja veus, com has portat tot aquest tema, tu? Perquè tu que ets plena, jo diria per el que et conec, llibertat, no? Tu ets un bon símbol de la llibertat, del fer, del pujar, del baixar, del...
Jo, mira,
en cada casa no t'imagino un par.
Clar, jo estava bé. Estava molt bé, perquè tenia feina i estava bé, i m'agrada estar sola. I tenia una cosa que és molt important, tenia el gos, i llavors el podia treure a passejar. Perquè el que més malament crec que he portat és la idea de l'esport a l'aire lliure.
Yeah.
A mi m'agrada molt fer esport a l'aire lliure, m'agrada molt anar a córrer, i això trobo que fins que no es va poder fer.
Home, els primers dies, recordo agafar la bicicleta i baixar, i era allò una autèntica manifestació de gent, no? Que anava pràcticament amb el braç estès. No?
És que l'esport és molt important, és molt important, molt, molt, molt. I llavors, quan qui ho fa...
Ho troba a faltar, no?
Sí, sí.
És com tot, eh?
Sí, sí.
Sant, tornem al llibre. Per què Benvolguda? Per què es diu Benvolguda?
Mira, ella, en un moment donat de la història, hi ha un senyor... Que li dona les gràcies per una cosa, que ja veureu. I li diu, gràcies, benvolguda. I llavors ella diu, hosti, m'agrada la gent que em diu benvolguda, crec que he sigut una dona benvolguda, i pensa, ostres, en castellà hi ha malquerida, però no hi havia enquerida, però en canvi sí que hi havia amada, que així és com es dirà el llibre en castellà. I llavors ella posa al Google Translate benvolguda, separat primer i junt després, i mira què passa amb les altres llengües. I en francès, per exemple, és bien aimé. Llavors, ella reflexiona sobre això. Ella diu, crec que he sigut una senyora benvolguda. M'agrada aquesta paraula que és del registre formal, no? Moltes cartes que t'envien diuen benvolguda amiga. I crec que és molt maco que et diguin això. I ella, que està sentint ara que de cop ha deixat de ser aquella estrella que brillava, doncs sent que ho ha sigut.
És curiós perquè la sensació de deixar de ser aquella estrella que brillava és una sensació curiosa en aquesta edat. És a dir, és bastant estesa, no?
Clar, suposo que...
En dones i en homes, també, eh?
Però ella se sent guapa i ho és, eh? És a dir, la qüestió és que... és a dir, la novel·la comença amb aquesta dona que veu des del seient del darrere del seu cotxe com el seu marit s'enamorarà d'una altra noia.
Ho veu ja amb el...
Ho veu i diu, hòstia, ho veig. Com que és una primera persona, tu has de pensar si això que veu és veritat, s'ho pensa, o és si és superclarivident o si és una profecia autocomplerta. Això ho has de pensar tu, perquè, clar, en una primera persona el protagonista pot no estar-te dient tota la veritat.
Quan escrius en primera persona... Vius la història més directament?
No, però molts lectors tendeixen, naturalment, a reconèixer l'autor. Però no ho han de fer. Han d'intentar no pensar en l'autor. No pensar-hi. Ja sé que és molt difícil, això. Perquè jo mateixa, quan estic llegint un llibre d'algú que conec bé, d'alguna manera, li veig. Jo quan sense voler, els llibres del Xavi Bosch, el protagonista el veig a ell, sense voler.
Que fort.
Però intento no fer-ho. Però o quan llegeixo llibres de Martin Amis, que a mi m'agrada molt, doncs el veig sempre amb ell. En alguns protagonistes, no? Per exemple, Dinero, que crec que és una primera persona, i tant. Doncs el veia sempre amb ell.
Aquí no hem de pensar en l'Empar, doncs.
No, serà millor que no. Serà millor que no. O sigui, gaudireu més de la lectura, si no. Però ja sé que és inevitable.
Ja veus, ja veus. Estic molt content d'estar amb aquesta conversa.
Jo també, escolta.
Vine sempre que vulguis. Sí, clar, com no tens prou micro.
Exacte. No, però vinc aquí, pas tenc
la
por.
La xerradeta.
Sí.
Ja està molt... és al·lucinant veure que no has canviat gens.
Ja veus, nen.
Però de veritat, no has canviat gens. Estàs igual.
Però tu també, no? Bueno, això que et veig només des de nas cap amunt.
Sí. Bueno, si vols, després em poso de peu. Estem estupendos.
Però transparentes una mica. La mascareta teva transparenta una mica.
Perquè em obliguen a portar mascareta. A Catalunya Ràdio no us obliguen a portar mascareta, no?
A Catalunya Ràdio hi ha un protocol que és que les cadires s'han de separar. S'han de separar... Llavors, n'hi ha que em porten i n'hi ha que no, però han d'estar separats.
Està molt bé. Està molt bé. Aviat ens treuen les mascaretes, ja.
Sí, tant de bo,
eh? Ara tornaríem a allò d'abans, eh?
Sí.
Escolta'm, encara li tens mania als mims? És que m'han vingut algunes seccions que fèiem junts, que parlaves molt dels mims, tu.
Sí, aquells mims que hi havia a la Rambla,
sí,
que feia gràcia allò. Sí, és curiós ser mim, és curiós.
Però ja no.
Ser Pierrot també és curiós,
és
no? Ser Pierrot, però vaja, prefereixo més el teatre de text. Això,
ja.
Vaja.
Jo tinc molta curiositat, deixa'm que et digui, hem començat avui el programa justament parlant amb la Mariola Cuells,
sí.
Sobre la sèrie del Zelensky. Que, saps, el president ucraïnès?
Sí.
Que, clar, ella diu que és insuportable. O sigui, que ella ha vist la sèrie aquesta i que és insuportable. Però és molt forta la història d'aquest home, no? És a dir, d'un tio que s'ha passat durant no sé quant de temps fent una sèrie de televisió en plan flor, o sigui...
Sí.
Bueno, ella ha buscat com a referent a Barragán, imagina't una mica, que ara és el president d'un país que està en guerra amb Rússia.
Clar, no? Llavors penses, ostres, nosaltres, qui tindríem de president? Qui podria ser president?
Saps qui va fer això aquest diumenge, a la SER? El Juan Carlos Ortega. Juan Carlos Ortega va posar aquest debat al damunt la taula, va ser molt interessant, però estava amb la Patricia Conde parlant,
uh-huh.
I van arribar a la conclusió que el Flo seria un bon candidat.
Però, per exemple, a Catalunya, jo sé, en Peyu, en Jair Domínguez, de presidents...
Ah.
Tu mateix.
Sí, però deixa'm dir-te... Jo mateix.
Home, tu tens aquí un micròfon, la gent et coneix.
Però jo no sóc humorista. No?
Però és igual. Però és igual, perquè... És igual. Nosaltres som més seriosos, els catalans.
És veritat. Sí. És que el tipus d'humor a Catalunya fa que no es cridi tant l'atenció, no?, d'alguna manera.
Ja, sí. Sempre es parla de tipus d'humor i penses, ostres, deu ser veritat. Jo sempre penso que no. Però vaja, quan diuen humor anglès... Sí, me'n recordo molt d'un capítol del Simpson que feien broma d'això,
sí, eh?
De l'humor anglès, saps? Que sempre es fan els superiors. I llavors venia Springfield, l'autora del diari de Bridget Jones.
Ostres, sí.
I els hi parlava tota l'estona de l'humor anglès, de lo bo que és l'humor anglès. I tots allà a la Maggie, tots flipats, dient, ostres, sí, clar. I llavors, quan s'acabava, posaven música de Benny Hill i els anava donant cops al cap. I venia a dir, què és l'humor anglès? Benny Hill... O Monty Python. Doncs les dues coses.
Les dues coses.
Clar.
A mi una cosa que m'ha agradat molt sempre, de tu, és que tens un estil molt moliner, és a dir, que ets tu, Mm-hmm. Vull dir, i això ha funcionat molt bé sempre, no? Allà on sigui, a la ràdio, a la tele, al diari. No sé com ho has aconseguit realment, però hi ha una... com dir-ho? Ets un personatge que et fas estimar.
Vols dir, escolta...
No, ho dic de debò.
A veure, en els textos per la ràdio o la tele o el diari són una mica diferents, i els literaris van sempre per un altre cantó, saps? És per un altre cantó. Demana altres coses, la literatura. Una altra depuració... Però bueno, tot és escriure, eh? Tot és escriure, en realitat. És com cuinar.
Però hi ha diferents carpetes.
Clar, dius, faré una hamburguesa molt bona i faré, ostres, una esferificació molt bona. I cada cosa et demana una manera. Això és la gràcia brutal, no?
Saps
si t'agrada tot.
Saps fer esferificacions?
A casa
no
tenim
sé com
el kit.
No sé com m'ha sortit la paraula i tot.
Doncs que tenim el kit a casa de fer-ne.
Ah, sí?
I vam aconseguir, això es posa, jo no, el de les olives del Bulli, s'ho va copiar.
Ah, sí?
Sí.
I li va sortir bo?
S'ha de practicar molt, perquè et surti rodona. Molt.
Molt Masterchef,
Sí, oh, i tant, casa.
Jo m'enganxo. En Masterchef és, crec, un dels pocs programes de la tele, ara mateix, que m'enganxo.
Jo no l'he vist mai.
Jo sé.
Et sap greu, potser, la idea d'espectacle amb això del menjar, no?, que a mi m'agrada tant.
Ja.
Però no l'he vist mai, eh?
No treus idea. A mi és que m'agrada la cuina.
A mi no. A mi m'agrada menjar-m'ho.
Ja. Jo m'hi apunto les dues coses.
Ja.
Jo era el típic que durant el confinament em ficava a la cuina, em passava tot el dia a la cuina.
I feies coses.
Oi, feia coses, feia llenties. A mi m'encanta fer llegums. Ja ho hem explicat, això, alguna vegada aquí al programa.
És que són molt bones, les llenties. És que és increïble el bones que són.
No, i que és màgia. La cuina és màgia. És a dir, agafes, no?, i comences a barrejar coses.
I tot
coses,
té un sentit. Sí,
i fas el xup-xup. A mi m'agrada el foc lent, com la majoria de les coses.
Clar. No? I tot té un sentit, sí.
Segurament, quan vas fent anys, també ets conscient de la importància del foc lent a les coses, no?
Suposo que sí. Jo ara, per exemple, valoro molt els paisatges, i abans no ho feia.
Els paisatges?
Els paisatges, saps? Les muntanyes, els arbres. L'altre dia, ostres, veia els ametllers, flipava. Que bonics que estaven. Pensava, flipo.
Les almendres en flor.
T'ho juro, és que per allà on vaig a córrer jo, estan meravellosos. El romaní, estan meravellós.
Que bé, no?
Oh, sí.
Sí, però em consta, algú m'ha explicat més o menys per on vius, i em sembla que és una zona per
tinc
on pots...
La zona Collserola, tinc el parc de Collserola al
molt costat. Molt a prop, no?
Sí, llavors és molt fàcil anar-hi.
Que bé.
Sí.
O sigui, el contacte amb la natura cada vegada més, eh?
A mi m'agrada molt, però molta gent d'allà, eh? Hi ha un pilot de gent d'allà que va en bicicleta i corre i passeja.
A mi m'encanta una de les coses que aprens. La vida és com va com va, no? És a dir, que efectivament hi ha gent a la que t'estimes molt, però arriba un moment que no saps ben bé per què. La vida li porta per un camí,
sí,
l'altre li porta per un altre,
sí.
T'ho deixes de veure. I aleshores descobreixes, quan et retrobes, que hi ha gent que de manera immediata tornes a ser en aquell mateix punt on hi eres.
Sí, clar. Hi ha gent amb la que... Només pots parlar-hi un cop l'any, però sembla que fos ahir, no?
És això,
és divertit.
No?
Això és divertit.
També podria ser un llibre, no? Sembla que...
Bé.
Dos jubilats es retroben a la residència després
segur.
De 45
segur,
anys.
Segur, això
i...
ja ho farem.
Home,
farem.
Això està bé,
ho
perdona,
farem,
no?
I tant.
Jo hi he après a jugar molt a cartes, eh? M'agrada molt jugar a cartes.
Jo no gens, no m'entro de res. No
jo t'ensenyaré a jugar al mus. És molt divertit jugar al mus.
Impossible. No en sé, o sigui, sóc idiota jugant a cartes.
Sí?
Sí, però no sé sumar bé. Va, no.
Bueno, tu pots escriure.
Sí.
No? Jo jugaré a cartes i tu escrius.
Amb mongetes, com que t'agraden els llegums.
Ampar, va, dona'm un consell de com he de fer, o sigui, com he d'estar jo per entendre bé aquest llibre, no? Quan me'l posi a llegir...
No, simplement agafa una copa de vi i te'l llegiràs amb dues tacades, segurament. Espero que t'agradi. Està ben fet, mal m'està el dir-ho, saps? I ja està,
maco.
I no t'has de deprimir gaire.
Una obra mestra contra el desamor. M'agrada això de contra el desamor.
Ja veurem si,
ja toca,
si es compleix. Si es compleix.
Això li anirà molt bé a molta gent, eh?
No. Ja veureu. No. Què va? No. No, us penseu que... No. Vosaltres llegiu. Us heu de posar ben a sota i acompanyar la protagonista de la història, ja
és
està.
És del que es tracta. Avui m'he assabentat que tenim una setmana de vacances a la Setmana Santa. És meravellós.
Sí? Per què?
Home, perquè això és Radio Estel, i per tant aquí la Setmana Santa és...
Ah, bueno, clar, és veritat, clar, que, ostres, clar, intensa, no treballareu. Hostia.
I no treballarem. Amb la qual cosa tinc una setmana de vacances, i saps el primer que he començat a fer?
No.
Pensant quins llibres em llegiré.
Ah, doncs això és meravellós.
És meravellós, no? Quan de sobte tens dies per llegir, no? És fantàstic.
Clar, clar, Setmana Santa, Radio Estel, com m'encanta.
Que guai, no?
Sí.
Benvolguda. Ampar Molina.
Gràcies.
Estic molt content que hagis vingut al
programa.
Jo també,
molt contenta.
Estic content, ben trobada, no?
Sí, sí,
ben trobada,
sí, sí, sí,
també
sí, sí.
Seria la història. Ara tancarem el micro i els dic ara que la conversa anirà de quan ens veiem.
D'acord.
I anirem a fer uns veures.
Sempre,
que
sempre.
Que m'agrada molt.
Efectivament.
Gràcies, Molina.
A tu.
Que guai. Fem una petita pausa per les 5. Ara tornem.